Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Que la setmana que ve s'inicien per fi els treballs de l'estudi. En una primera fase d'actuacions, el que farem serà, el comitè aquest d'experts, és s'inspeccionaran les zones comunes dels diferents edificis.
Doncs ja ho heu escoltat, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha confirmat la notícia que aquesta emissora us ha estat explicant des de primera hora del matí. Els treballs per elaborar l'estudi independent sobre quin és l'estat de 170 habitatges dels Merinals començaran divendres de la setmana vinent. Les inspeccions es realitzaran en dues fases, la primera en zones comunes i la segona dins dels pisos afectats. El president de l'Associació de Veïns dels Merinals, Francisco García, ha parlat del calendari de les actuacions.
Titulars.
Empezarán este estudio el día 10 de julio y prevén acabarlo antes del 30 de julio. Durante estos 15 o 20 días harán todo tipo de pruebas, pruebas de carga, pruebas de resistencia, pruebas de todo tipo, para poder hacer un informe de la situació real de los pisos.
L'elaboració d'aquest estudi és fruit del conveni signat el gener passat entre els veïns, l'Ajuntament i l'Agència de l'Habitatge. Les tres parts es comprometen a acceptar-ne els resultats, ja sigui per rehabilitar els immobles o per enderrocar-los i tornar-los a aixecar. És la notícia de portada d'aquest divendres 3 de juliol, però en tenim més que repassem tot seguit.
Titulars.
ETHOS constata un increment de les demandes d'ajuda per addiccions després del confinament. L'entitat creu que són peticions que s'haurien fet mesos abans, però que l'estat d'alarma ha retardat. La directora d'ETHOS, Verónica López, ha parlat dels perfils més habituals que tenen en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
En el cas dels adults, que és una de les branques que treballem, és principalment consum d'alcohol i de cocaïna, amb un perfil més o menys uns 35, 40, 45 anys, i amb el cas dels joves que treballem amb ells des del 2009, principalment és el consum de cannabis i a l'inici, del consum de cannabis i també el consum d'alcohol.
Cocaïna, alcohol i cannabis entre els més joves són les principals dependències, com escoltàvem, en què arriben els usuaris. Durant el Notícies Migdia també us acostarem la programació cultural del cap de setmana amb la Sala La Fresca i el concert d'Il·lus Teatre Ensemble dins del cicle Hi Som. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. També parlarem de l'Orquestra Simfònica del Vallès i com la pandèmia de la Covid-19 ha obligat la formació a reprogramar els concerts previstos durant l'estat d'alarma.
El Sabadell s'enfronta avui al Sant Andreu en el primer amistós de preparació per als play-offs.
El duel arrencarà a les 7 del vespre a la nova Creu Alta, porta tancada, i en parlarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís amb el tècnic quatribarrat, l'exarlequinat Miquel Azparren.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió meteorològica que avui ens arriba de la mà del Manuel Álvarez. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui tenim intervals de núvols sobretot a les comarques del nord-est i del litoral i prelitoral central. I de fet, en aquests sectors, durant la tarda, podran créixer algunes nuvolades també cap a la resta del vessant sud del Pirineu. Podrien descarregar alguns ruixats locals en aquests indrets, sobretot a l'interior del nord-est. I al final del dia, la nuvolositat també arribarà a altres zones de la costa central en forma de nuvolades i possiblement també podria descarregar algun xafac amb molt local, a punts d'entre el nord del Garraf i sud del Maresme. Pel que fa a la temperatura, valors força més baixos que ahir, amb menys afogó, si bé a la costa del Camp de Tarragona podria quedar lleugerament més alta. Demà, jornada de sol, amb alguns intervals de núvols encara durant el matí al nord-est i al nord de la depressió central, que minvaran amb el pas de les hores, algun núvol d'evolució i temperatures, que la mínima baixarà, però la màxima quedarà una miqueta més alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del transport públic, quina és la situació a aquesta hora? David de Toro, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs ara mateix el transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, destacar que avui divendres i demà dissabte totes les línies de metro, ferrocarrils de la Generalitat i tram finalitzen el servei a les 2 de la matinada. I finalment, informar que Renfe incrementa l'oferta de trens els caps de setmana i festius de l'estiu a la línia R2 per facilitar la connexió al llarg de l'estiu amb l'estació de Platja de Castelldefels. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa a les incidències a la xarxa viària catalana, us hem d'informar que a aquesta hora un accident ha obligat a tallar un carril a la ronda de dalt a l'altura de Pedralbes i en sentit Trinitat. I també, a conseqüència d'un accident, només hi ha un carril obert a la 2 a l'altura de Castellbisbal en sentit Barcelona. També hi ha un carril tallat en direcció a Lleida. Passen 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La pandèmia del coronavirus ha retardat 3 mesos l'inici de l'estudi independent sobre l'estat real de 170 pisos dels Merinals. El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya havia de començar els exàmens el mes de març passat, però la crisi sanitària ho ha aturat fins aquest juliol. Segons ha pogut saber aquesta emissora, els tècnics començaran a treballar sobre el terreny divendres de la setmana que ve, dia 10 de juliol. Així ho comunicaran en una assemblea prèvia prevista pel dia 8 a la plaça Banting i Best.
Els veïns dels Merinals esperen amb candeletes la trobada en què, a més dels representants veïnals i els tècnics del Col·legi d'Arquitectes, també hi participarà una delegació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, qui va construir els pisos en el seu moment. N'ha parlat per Ràdio Sabadell el president de l'Associació de Veïns, Francisco García.
Hemos tenido una primera reunión en el Colegio de Arquitectos de Catalunya, la Agencia del Habitatge y la Asociación de Vecinos para preparar la asamblea que haremos el día 8, el miércoles de la semana que viene, a las 8 de la tarde, en la Plaza Banting y Best, en la que el Colegio de Arquitectos detallará y pormenorizará todo lo que van a hacer en ese estudio exhaustivo al que llegamos al acuerdo de hacer.
Les proves a les quals s'han de sotmetre els 170 habitatges danyats començaran tot just d'aquí una setmana i s'allargaran fins a finals de mes. Un informe que ha de determinar exactament quin és el grau de degradació dels immobles, és a dir, si es poden rehabilitar o si cal enderrocar-los i tornar-los a construir l'aposta inicial dels veïns. García ha detallat que es coneixeran les conclusions dels exàmens.
En setembre o todo lo más tardar en octubre presentarán el informe final con todas las consideraciones y detallando todo el estado real de todos los pisos.
Uns resultats que les tres parts implicades en el procés, els veïns, l'agència i l'Ajuntament de Sabadell, es comprometen a acceptar sense discussió. Així ho recull el conveni signat després d'anys de lluita veïnal el mes de gener passat. Els veïns asseguren que els seus pisos pateixen aluminosi i carbonatació, els mateixos problemes estructurals que els 600 immobles que l'Agència de l'Habitatge ja ha substituït fins ara en aquest barri. De fet, en els últims anys, els afectats han hagut d'apuntar alguns pisos a compte propi per evitar ensurts.
Doncs l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, també s'ha sumat avui a la satisfacció dels veïns perquè, finalment, l'elaboració de l'estudi pugui començar la setmana que ve.
Ferrés ha recordat que el compromís de les tres parts és acceptar els resultats, diguin el que diguin.
Un any després comencen, per fi, aquests desitjats treballs i tan reclamats, d'aquest estudi neutral per determinar l'estat real d'aquests 170 habitatges. El compromís, com sabeu, és acceptar els resultats, dir el que digui, doncs, sigui rehabilitació o digui enderroc, tant per part d'uns com per part dels altres.
L'alcaldessa ha detallat que les inspeccions per part dels tècnics i els pèrits del Col·legi d'Arquitectes es faran en dues parts. Una primera, que consistirà en els exàmens de les zones comunes de les 14 comunitats de propietaris afectades, i una segona, que suposarà la inspecció de cadascuna de les propietats.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
És un altre dels temes que us hem destacat en titulars. Les demandes d'ajuda per tractar addiccions han crescut durant els mesos de maig i juny en relació amb el mateix període de l'any passat. Els mesos de confinament en tenen la culpa. Així ho recull les dades presentades per l'entitat ETOS, que lluita per la prevenció i la rehabilitació de les dependències. I és que durant el parèntesi creat per l'estat d'alarma no van poder fer les atencions presencials a les primeres visites. Per això, amb la desescalada i la represa de les visites a l'entitat, les demandes d'ajuda s'han tornat a disparar i s'han recuperat, Pere, els nivells abans del confinament.
La tornada a la vida fora de casa reactiva també les atencions i els serveis a les persones amb addiccions d'ETOS, l'entitat referent a la ciutat en el tractament i ajuda a persones amb drogodependència. Tot i que durant els mesos de confinament l'entitat ha mantingut de forma virtual la major part dels serveis i activitats amb els seus usuaris, l'atenció a les primeres visites van quedar aturades durant dos mesos. Per això, segons la directora tècnica d'ETOS, Verónica López, han augmentat ara les demandes d'ajuda per tractar les addiccions. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Nosaltres també ho hem atribuït en gran part a que durant dos mesos no varen poder fer aquestes primeres visites. És a dir, tant el mes de març com abril, habitualment a nivell de tractament, són mesos on la gent demanda molta primera visita. Tenint en compte que amb el confinament aquesta activitat va quedar parada, és de les poques coses que a ETOS no varen poder continuar fent, és lògic que al mes de maig, quan les varen reprendre, hagués un augment significatiu.
Pel que fa al perfil dels usuaris, des de l'entitat assenyalen que després de la cocaïna, l'alcohol és la segona substància amb més incidència entre els adults. Pel que fa als joves que tenen a l'entitat des de fa 6 anys, el consum de cànnabis provoca la major part de les demandes d'ajuda. Tot i això, des de l'entitat asseguren que les recaigudes a les addiccions no s'han incrementat durant el confinament. López n'explica els motius.
Amb els nostres pacients que els hem donat el servei a diari, de dilluns a diumenge, de fet, durant el confinament, les recaigudes com a tal amb les seves drogues d'elecció no han augmentat. Per tant, no ha hagut una incidència significativa, més enllà de les dades que poden haver en qualsevol moment de l'any quan fem l'atenció presencial.
ETOS ha obert més de 1.000 expedients en 13 anys i aquest any han atès 418 persones. Amb motiu de la pandèmia han readaptat els programes i han creat nous serveis per cobrir necessitats i han impulsat els seus canals de comunicació amb diverses propostes a través de les xarxes socials i potenciant el seu canal de YouTube, un recurs que continuaran impulsant els pròxims mesos.
El programa Ei Jove Sabadell t'acull ha pogut arrencar la seva quarta edició aquesta setmana, malgrat els dubtes que havia generat la crisi del coronavirus. Es tracta d'un projecte d'acollida per a joves d'entre 12 i 18 anys que han arribat recentment a Sabadell, sobretot a través del reagrupament familiar. Durant les pròximes 5 setmanes i aprofitant l'aturada del curs escolar, aquests nois i noies rebran classes de català i faran activitats per conèixer la ciutat i els seus recursos.
Un dels pilars troncals del programa és la llengua catalana, com ha explicat l'educadora del projecte, Lorena Chamorro, en una entrevista al Cafè de la Ràdio. A part de millorar les seves competències en català, el fet de dominar la llengua també ajuda aquests joves a teixir vincles amb la ciutat. Alhora es fan activitats lúdiques i esportives per treballar objectius com la cooperació o la coneixença i també per conèixer l'entorn.
Cada divendres marxem d'excursió per Sabadell. Aquest divendres anirem al torrent de Colobrés i també un dels objectius és que vegin tot l'entorn on viuen, què fan i quines opcions els donen a la ciutat.
A través de tutories individualitzades, l'equip educatiu també els explica els recursos municipals que poden fer servir, ja sigui l'oficina jove pels més adolescents o l'orientació laboral pels més grans. La tinenta d'alcaldessa de Drets Civils, Marta Morell, ha posat l'accent en l'esforç que s'ha fet per no suspendre el programa.
Nosaltres el que no volíem fer era anul·lar activitats ni anul·lar programes en el marc de que la pandèmia ens ho pogués permetre. Per tant, de seguida que vam veure que les fases finalment començaven a accelerar-se a partir d'aquesta manera, doncs, evidentment que vam dir que aquesta quarta edició del programa del Jove Sabadell t'acull per nosaltres és molt important, a més.
Aquest any s'arriba a la quarta edició de l'Ei Jove Sabadell t'acull amb algunes particularitats. S'hauran de mantenir les distàncies de seguretat o portar mascareta per fer les activitats i cada dia es pren la temperatura als joves per evitar un rebrot de coronavirus.
Notícies migdia.
Obrim la crònica de política municipal quan és pràcticament 2:45. Ciutadans demana al govern que faci un exercici de transparència i presenti el Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 i el Pla Anual d'Actuació. El grup defensa que disposar dels dos documents suposa un doble benefici. D'una banda, diuen, facilita la tasca fiscalitzadora de l'oposició i de l'altra permet que la ciutadania estigui al cas de quines són les inversions i el calendari previst per fer-les. El Partit Taronja traslladarà la petició en el ple ordinari de dimarts que ve en forma de moció.
Ciutadans ha decidit formalitzar aquesta demanda quan tot just s'ha complert el primer any del govern de coalició PSC-Podem. El portaveu Adrián Hernández considera que a aquestes alçades l'executiu local ja hauria d'haver presentat els dos documents, però de moment, diu, res els fa sospitar que hagi de ser així. Per això volen que la moció que porten al ple municipal del dia 6 sigui una manera de pressionar el govern de Marta Ferrés en aquesta direcció, tot i admetre que no estan obligats a fer-ho, tot i que la proposta acabi sortint endavant.
Per tant, no és obligatori presentar-ho. És recomanable i és una carta de presentació d'un govern transparent. Inclús em sembla que en els premis aquests que s'otorguen de transparència, em sembla que hi ha com puntuació si ho presentes i que la majoria d'ajuntaments ho acaben presentant.
A banda d'aquesta qüestió, que Ciutadans defensa que milloraria els índexs de transparència de l'actual govern, el text també inclou un altre punt que passa perquè l'executiu de Marta Ferrés expliqui exactament quina és la tasca que fan els 5 assessors amb què compta. Adrián Hernández afirma que els càrrecs de confiança del quadripartit assistien a les comissions informatives, quan així ho requeria l'oposició, on aleshores hi havia el PSC, i demana que ara s'actuï de la mateixa manera. Així mateix, el portaveu del Partit Taronja demana al govern que clarifiqui si amb les conseqüències derivades de la pandèmia del coronavirus han canviat o no les prioritats i si els 5 assessors actuals continuen sent necessaris.
Altres notícies en format més breu que repassem amb la Karen Madrid. Molt bon dia, Karen.
Bon dia.
Accidents de trànsit als carrers Raimon Casellas i carrer Lapan.
Ahir a la tarda un turisme i una bicicleta van col·lisionar al carrer Ramon Casellas número 90. A conseqüència de l'accident, el conductor de la bicicleta va haver de ser atès per una ambulància del SEM que el va traslladar a l'Hospital de Sabadell. Unes 3 hores més tard, al carrer Lapan, es va produir un altre accident, aquest cop entre dues motocicletes. Un dels conductors de 29 anys va ser traslladat a l'Hospital Taulí amb lesions lleus. En l'accident de trànsit van intervenir 3 unitats de la policia municipal i 2 ambulàncies del SEM. I avui també s'han obert diligències contra 2 homes de 23 i 20 anys que han estat detinguts per un robatori amb força de material i eines en una obra. Els fets han tingut lloc aquesta matinada al carrer Sant Miquel número 7.
La Generalitat finançarà el segellat definitiu de l'abocador de Can Planes, a Cerdanyola.
Llum verda segellant l'abocador. Les obres tindran un cost màxim de 10,6 milions d'euros. El Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya ha aprovat finançar la clausura definitiva del dipòsit controlat de Can Planes situat al terme municipal de Cerdanyola, que ocupa un total de 18 hectàrees i un volum de 2,45 milions de metres cúbics. L'actuació consistirà en segellar l'abocador d'acord amb els estudis de compatibilitat de la instal·lació amb els residus existents i els usos urbanístics previstos que seran objecte d'un altre projecte.
I denuncien 2 empreses que distribuïen preservatius falsificats.
Els Mossos han denunciat penalment els administradors de 2 empreses majoristes de drogueria per la distribució de preservatius falsificats. Els investigadors van trobar que es venien aquests productes falsificats o sense marcatge de la Comissió Europea en diversos petits supermercats i van trobar els distribuïdors a Sant Adrià del Besòs i a Santa Perpètua de Mogoda. Des del 2018, les 2 empreses havien distribuït més de 15.000 capses de preservatius falsificats i més de 41.000 sense marcatge de la Comissió Europea.
Obrim la pàgina cultural d'aquest divendres perquè els espectacles infantils d'aquest estiu estaran precedits per un concert. És la principal novetat que incorpora el cicle organitzat per la sala els vespres dels divendres de juliol al pati del Casal Pere IV. El tret de sortida el dona avui un concert de músiques folk a càrrec de Joan Baró, que amenitzarà l'espera abans de l'espectacle La Gran Aventura del Pallasso, Marcel Gros.
Caram de Vilafranca, sota d'un carroller, faion la contradansa amb un setjan foyer.
El cicle inicialment preveia un únic espectacle per sessió, però finalment també inclourà un concert. La directora de la sala, l'Eulàlia Rivera, ha explicat a aquesta emissora el perquè d'aquesta decisió.
Com que per nosaltres també és una experiència nova, no?, això d'aquestes entrades en públic reduït i etcètera, no?, com que obrim portes a les 18:15, pels nens és molta estona. Llavors el que vam pensar, doncs, és que mentre estaven assentats i la gent anava entrant a poc, doncs els podíem amenitzar d'alguna manera amb els petits concerts, no? I per això, pues, bueno, hem triat a tres artistes, el Ramon Roma, el Joan Baró, que ens farà folk, i després l'Arnau Simó, que ens farà música DJ.
Els tres artistes escollits oferiran músiques completament diferents. El requisit principal és que les seves propostes siguin adequades per l'espera prèvia a l'espectacle, fresques i entretingudes. Rivera apunta que aquesta varietat permet complir un doble objectiu.
Perquè tinguin un acompanyament diferent, també ho hem fet una mica en funció del tipus d'espectacle, quin públic és més probable que vingui, de quines edats, no? Tot i que tot és molt per tots els públics, perquè està pensat així, no? I també perquè no sempre es trobin el mateix, no? Tres propostes perquè siguin diferents, que si algú, com tu dius, repeteix, que esperem que sí, no? Perquè surtin contents i amb una bona experiència i tinguin ganes de tornar, doncs es trobin una altra proposta diferent, no?
Segons la directora de la sala, el cicle està tenint una molt bona acollida amb un gruix important de les entrades venudes. No obstant això, apunta que encara és d'hora per determinar si el cicle ha vingut per quedar-se, ja que el cost de la programació és bastant elevat. Amb tot, Rivera apunta que el suport de les administracions serà clau per donar-li continuïtat.
I l'Orquestra Simfònica del Vallès es mostra optimista de cara a la realització dels concerts previstos la temporada que ve, tot plegat malgrat que arran del coronavirus han hagut de suspendre 30 de les propostes de la temporada actual i té encara part dels músics afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació. Els responsables de l'OSB han preparat la nova temporada Consciència amb un doble criteri que ara en recol·loca els concerts suspesos i garantir que tot el programa, que tot el que es programi es podrà fer.
De fet, la clau ha estat fer una doble planificació, la d'un concert fet en condicions normals i un format alternatiu per si hi ha un rebrot de coronavirus i s'han de limitar músics i espectadors. Així ho ha destacat el gerent de l'OSB, Òscar Lanuza.
La Simfònica pot presumir de la seva capacitat d'adaptació, de la seva capacitat d'adaptació a circumstàncies diverses, a espais diversos, i és una mica la línia que prendrem durant tota aquesta temporada que ve. Com deia el Jordi, les propostes que tenim són ambicioses i farem tot el possible per dur-les a terme amb la forma que s'anuncien ara, i si no, estem segurs que trobarem el camí per oferir propostes amb valor, amb qualitat i amb interès al públic en el format que la realitat de cada moment ens permeti.
Malgrat l'optimisme, des de la Simfònica consideren que de cara al futur caldria més suport institucional per poder garantir que la cultura segueix arribant a tothom. En aquest sentit, el president i director artístic de l'OSB i col·laborador d'aquesta emissora, Jordi Cos, denuncia que les desigualtats han quedat més paleses que mai durant la pandèmia.
La precarietat que es fa notar en aquest percentatge mínim que es dedica a la cultura en els pressupostos del govern de la Generalitat i la desigualtat que en aquests diners, especialment en el terreny de la música clàssica, i això ho he dit diverses vegades, el 95% d'aquesta inversió pública, del total de la inversió pública en música clàssica, se centra en la ciutat de Barcelona. Penso que això no reflecteix la realitat actual del que és el territori. I la pandèmia, evidentment, ho ha posat molt en evidència. Cal molt a fer.
Abans de la temporada que ve, però, la Simfònica ja té una apretada agenda per començar a recuperar els músics afectats per l'ERTO. A Sabadell, a banda del concert que van oferir ahir, el primer post-confinament, també s'impartiran 60 tallers per infants i joves en casals d'estiu. A Barcelona, l'OSB ha presentat avui mateix una ambiciosa programació dels cicles simfònics al Palau, coincidint amb el 25è aniversari d'aquesta col·laboració. Des del setembre fins al maig han programat 15 propostes, entre les quals n'hi ha dues amb els Amics de l'Òpera de Sabadell, Tosca de Puccini, que estem escoltant de fons, i la flauta màgica de Mozart.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Il·lus Teatre inaugura aquest dissabte el cicle I Som, la programació cultural d'estiu d'UIU Promotors. Les nits de dissabte i divendres, els jardinets de l'Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 s'ompliran de música en el que suposa la tornada de la cultura a la ciutat. El grup sabadellenc Il·lus Teatre serà l'encarregat de donar el tret de sortida de la temporada. L'Helena Molist ha tingut l'oportunitat de parlar amb l'Oriol Pedrós, integrant d'Il·lus Teatre, per descobrir com serà aquesta tornada als escenaris.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuso otra batalla que librar el corazón.
La cultura torna a la ciutat i ho fa de la mà d'un dels grups més il·lustres de Sabadell, Il·lus Teatre Ensemble, una formació integrada per Marina Prades, veu i violí, Oriol Pedrós a la guitarra i veu i Jan Fiter al contrabaix. Els tres sabadellencs seran els primers en pujar a l'escenari íntim dels Jardinets de l'Espai Cultura amb un espectacle que reflexionarà sobre la importància de la música, de la cultura, en un moment en què s'està posant contínuament en dubte. Ho explica el mateix Pedrós.
Sempre els espectacles que fem que tenen a veure amb, diguem, amb el projecte de l'Il·lus Teatre, no? Dirigits pel Jordi Fiter, doncs sempre són uns espectacles que intenten combinar música però amb un missatge de fons. Aleshores, el que farem serà llegir com uns petits fragments, algunes petites reflexions entre tema i tema que connecten una mica l'espectacle i que, en certa manera, doncs, facin viatjar l'oient des de l'inici del concert fins al final amb una conducció també textual.
Un concert que, com comentàvem, se celebrarà a l'íntim espai dels Jardinets, on 80 persones podran gaudir d'aquests músics de forma pròxima. Amb les entrades exaurides des de fa dies, Pedrós espera que els espectadors marxin a casa amb una sensació de pau que els faci oblidar les cabòries de l'actualitat.
Jo diria que, com que la proposta, com comentàvem, és un, diguem, d'un so càlid i agradable, doncs a mi, personalment, el que m'agradaria és que marxessin, doncs, havent passat una estona agradable i tranquil·la i que el concert, doncs, els hagi pogut relaxar i doncs, si pot ser, diguem, hagin marxat algunes de les tensions que caracteritzen el moment actual, una mica de música i allò que calmi una mica l'ànima, això estaria molt bé.
Un concert el de dissabte que arriba amb moltes ganes per part dels músics i dels espectadors, ja que després de mesos confinats tornen a pujar a un escenari.
Sobretot amb ganes, perquè és una cosa que hem trobat a faltar, una cosa que normalment no ens qüestionàvem si podíem fer o no podíem fer i de cop doncs no s'ha pogut fer i és quan suposo que te n'adones més, no? que coses que podies fer que tenen molt valor i ve molt de gust tornar a tocar.
Aquest espectacle serà dissabte a 8:45 de la nit. Si no heu pogut comprar entrades per Il·lus Teatre, sapigueu que el cicle Hi Som, Duo i Promotors té programats molts altres concerts per aquestes nits d'estiu.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat @radiosabadell.fm. És hora d'aixecar les persianes entre tots. Publicitat @radiosabadell.fm. Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Recte final de Notícies Migdia, que dediquem al repàs a l'actualitat més enllà de Sabadell. Continuen a l'alça els contagis per coronavirus a Catalunya.
En les últimes hores s'han detectat 385 nous contagis, 162 més que en l'últim balanç, el de dimarts. Són sobretot a les Terres de Lleida, on hi ha 128 positius nous. En canvi, per primera vegada durant la pandèmia, baixen de 50 les persones ingressades en estat greu.
I Salut descarta de moment el confinament de Lleida, però s'hi reclama baixar el ritme.
El Departament de Salut no planteja ara per ara el confinament selectiu d'algunes zones de Lleida, però sí que reclama als ciutadans que baixin el ritme i ajornin aquelles activitats que no siguin imprescindibles. La consellera Alba Vergés ha indicat que la incidència de casos a Lleida aquesta setmana s'ha doblat respecte a la passada, però ha explicat que la major part de la mobilitat es dona dintre de la pròpia zona on estan augmentant els positius.
L'estat espanyol reobre demà la frontera amb 12 països fora de la Unió Europea.
Les excepcions són el Marroc, Algèria i la Xina, amb els quals no s'obriran les fronteres. La decisió respon sobretot a criteris de reciprocitat. Mentre aquests països no deixin entrar ciutadans espanyols, l'ordre s'aplicarà també a la inversa. Així mateix, a partir de la mitjanit s'obriran les fronteres amb Austràlia, Canadà, Geòrgia, Japó, Montenegro, Nova Zelanda, Ruanda, Sèrbia, Corea del Sud, Tailàndia, Tunísia i l'Uruguai.
Així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats del portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara tots els esports a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.